Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 36 minuts, com que tenim l'ordinador connectat a la taula de so i per tant jo no puc escoltar així en la prèvia a l'entrevista als intervinents, estic aprenent a llegir els llavis. Per tant, a David Martínez li dic que en un moment comencem i ell m'ha dit perfecte, o almenys això és el que m'ha semblat entendre, perquè, en fi, tot aquest període de l'estat d'alarma, aquest desastre que vivim, i com sempre us hem dit, la nostra pena és poca pena, perquè podem treballar, la salut ens acompanya, etc etc. Per tant, la nostra pena és molt poca pena, per no dir que no ho és, davant els qui estan vivint d'una manera molt més crua i molt més dura tota aquesta qüestió, ens ha ajudat també a aprendre noves coses. Saludem el regidor de Tradicions i Festes, Educació, Salut Pública, David Martínez. David Martínez, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç. Estrany ja està, això.
I tant, estrany. Això és absolutament estrany. Entrarem a la fase 2, per bé que em sembla que més d'un i més d'un està a la 3, a la 4 o a la nova normalitat ja d'entrada. No sé si el regidor també li arriben molts missatges en aquest aspecte de dir David, que a la platja tal hi ha gent que no sé què, David, que no sé quantos. Això està passant.
Sí, no. Fotografies i de tot, m'arriba, sí, whatsapps i moltes coses, molta informació.
Què es pot fer amb això?
Doncs apel·lar a la responsabilitat de la gent. Jo penso que al final tots som grans, un policia per cada persona no és inviable, no pot ser, i per tant crec que aquí hem de ser tots responsables, hem de prendre consciència de lo que estem vivint, de lo que hem viscut, de la quantitat de contagiats que hi ha hagut, de la quantitat de morts que hi ha hagut, per tant, que no ha estat una broma, ni és una broma, que encara n'hi ha. I, per tant, doncs, la gent el que ha de fer és mantenir i respectar les mesures de prevenció i totes les ordres aquestes que es vagin dictant per part de les administracions, bé sigui per part de l'Ajuntament de Sitges, com pel Departament de Salut de la Generalitat, com per part del Govern de l'Estat. Mm-hmm.
Hem de parlar avui fonamentalment de tres qüestions. No direm que el reinici del curs escolar, sinó d'aquesta forma més o menys de gestionar el final de curs, sí, a partir de la setmana que ve. Òbviament també hem de parlar dels casals d'estiu, fins on el regidor pugui dir, i de la, sí, qüestió de les llars d'infants, que també preocupa bastant. Comencem, sí, per les escoles, i a partir, perfecte, que suposo que també n'és coneixedor o regidor d'aquest manifest que han fet les direccions de les escoles, sí, públiques del Garraf, en el sentit de dir que obrir d'aquesta manera una escola, doncs bé, en fi, diguem-ne que compleix poc el sentit final del que és una escola o del que hauria de ser una escola. Comparteix el regidor aquest comunicat de les direccions de les escoles?
A veure, partint de la base, sempre, de la situació d'excepcionalitat en la que ens trobem, i és evident que obrir els centres educatius de la manera que es cobriran, doncs la finalitat no és la que és, no? Vull dir, jo entenc el neguit, entenc la preocupació i entenc l'escrit. Si em preguntes com va David Martínez, l'entenc i podria compartir-lo fins i tot. Si em preguntes com a regidor d'Educació, doncs l'entenc, el respecto i mig el comparteixo, però entenc també que hi ha unes decisions que no les prenem nosaltres, poden estar més o menys acertades, o poden ser més o menys acertades, però que de fet ens venen dictades, no? I és cert que tot i no ser la millor manera d'obrir un centre educatiu, ni per les preses que hi ha hagut, o sigui, pel poc temps o pel poc marge de preparació, diguem-ne, ni per com s'obrirà, no? En quant a ràtios, en quant a les mesures de prevenció que hi haurà d'haver, en quant a que els sentiments o les abraçades o el que és la finalitat d'un centre educatiu, doncs es veurà molt marmat, això està clar, però al final, doncs, cert és que potser hi haurà gent o famílies que, si en aquests moments necessitaran portar els seus fills i filles a les llars d'infants, bé als centres de primària, perquè, bueno, doncs perquè a casa seva la situació familiar, doncs, ho requereix i doncs se'ls ha d'oferir aquest servei. I jo aquí també vull llançar i vull posar en valor, molt en valor, tota la feina que estan fent les direccions dels centres, la comunitat educativa, les AMPAs i sobretot els mestres que són qui durant aquests dies han estat treballant intensament per poder deixar a punt i preparats els centres.
El regidor anunciava dimecres en el ple municipal que el dijous tindria reunió, hi hauria Consell d'Ensenyament, que tenia reunió amb els responsables dels centres. Com va anar la reunió i, sobretot, quines han estat els principals neguits, les principals preocupacions que li han manifestat els centres al regidor?
Bé, ahir vam fer el Consell Escolar Municipal i bueno, una mica en la línia del que estàvem parlant ara, no? Aviam, sobretot nosaltres des de l'Ajuntament posant valor la feina que estàvem fent i les direccions dels centres, doncs, bueno, una mica doncs, van mostrar el neguit aquest d'obrir tan precipitadament, es senten una mica desprotegits, diguem-ne, perquè bueno, la responsabilitat que recau amb ells potser és massa o és més de la que hauria de ser. I en aquest cas, doncs, bueno, estan una mica també doncs, això, no? Una mica, diguem-ne que molestos, enfadats amb el departament per les maneres de com s'han fet les coses. I l'únic que podem fer nosaltres des de l'Ajuntament és recolzar-los en tot el que puguem, a nivell de lo que sigui, per tal de que aquest retorn, diguem-ne, o d'aquesta obertura d'aquests centres, doncs, bueno, així sigui el més fàcil possible.
Per tothom en general, com s'estableix aquesta recta final de curs? Hi ha, segons es va dir també des del departament, des de la conselleria, la prioritat continua sent que tots aquells que puguin d'una forma virtual acabin aquest curs i que aleshores entenem que les escoles han de servir primer per aquells alumnes que no tenen tantes possibilitats a casa seva de seguir el curs de forma virtual i segona per tots aquells alumnes que estiguin també en cursos pont que d'alguna forma necessitin un reforç i aquells que necessitin també, diguem-ne, un acompanyament emocional, no?
Sí, sí, sí. Doncs el retorn, aviam, és evident que hi haurà centres educatius que tots els han establert d'una manera o d'una altra. Molts han fet enquestes, diria que tots han fet enquestes, però també se'n ve una mica la situació de les famílies i en què es trobaran, no? Perquè estem parlant de que clar, qui ha d'accedir a aquests sobretot, per exemple, les llars d'infants, qui ha d'accedir als centres són famílies doncs, que treballen, el pare i la mare treballen, no poden deixar els nens amb ningú més, o si poden deixar els nens amb els avis, que són personal de risc, doncs ja no es poden deixar. Després també els centres de primària també han fet enquestes per també saber doncs, això. No? Llavors, cada centre educatiu ha establert uns criteris diferents en funció de les directrius que se'ls han marcat. Han estat treballant moltíssim en quant a preparar la graella, les graelles. Evidentment que hi ha cursos com els que acaben, diguem-ne, i fan el salt, que aquests o bé tindran tutories o bé serà presencial. Sí que és veritat que es vol seguir treballant i molt amb el que és el treball telemàtic des de casa. Qui es pugui quedar a casa, que es quedi a casa i que segueixi treballant, perquè des dels centres educatius seguiran enviant tots els exercicis, deures, seguiran fent les trobades virtuals amb els seus tutors. Per tant, doncs, qui realment porti els seus fills o filles als centres educatius és perquè sigui una necessitat real. I també hem de tenir en compte que els centres educatius, igual que les llars d'infants, obriran de 9 a 1. De 9 a 1, sense menjador, les entrades seran per un costat, se sortirà per un altre, entrades esglaonades. Per tant, d'aquest de 9 a 1, molt probablement seran dues hores i mitja, les que realment l'infant estarà fent algun tipus d'activitat i que no serà una activitat, diguem-ne, pròpiament lectiva, sinó més aviat de, bueno, d'entreteniment, de, diguem-li, no pròpiament dita, com entenem nosaltres una classe, no? Per tant, que bueno, que tampoc no pensem que és deixar el nen i que el nen estigui tota la jornada allà, no. Vull dir, són un parell d'hores, dues hores i mitja escaig, uh-huh. I ja està.
Els centres d'alguna manera han vist fins on pot saber el regidor, s'han vist superats per una demanda que no ha pogut tenir la... o no? veritablement han pogut gestionar les demandes que han tingut o han tingut més demandes que la capacitat de poder gestionar els espais o els àmbits del centre?
No, veritablement, quan jo parlava al principi que m'has preguntat que parlava de responsabilitat, ells podran assumir la quantitat d'alumnes que vagin als centres educatius aquests dies. I quan parlava de la responsabilitat és perquè hi ha moltes famílies que el que faran serà mantenir els seus fills a casa i seguir treballant com han estat treballant fins ara. Pensem que això és... Estem parlant de 19 dies, no estem parlant tampoc de més. Vull dir que, per tant, les famílies que poden permetre's que els seus fills i filles segueixin fent telemàticament els deures i puguin seguir treballant des de casa, doncs aquestes ja no es portaran als centres educatius. I per el que jo tinc entès, per exemple, bueno, ara a les llars d'infants, doncs, per dir-te, ahir teníem 70 famílies que havien contestat una enquesta, avui acabarem de saber el total, però d'aquestes 70, 12 de cada llar, per tant, parlem de 24, estaven interessades en portar els seus nens o nenes a les llars, però és que d'aquestes 12 de cada llar n'hi ha 4 que sí que els seus pares tenen possibilitat de treballar a casa. Per tant, estaríem parlant de 8 a cada llar. És molt... És assumible, sí. Sí, no es veuran desbordats.
Ho encaixem a partir del que dèieu ara de les llars d'infants. Com ha pogut gestionar l'Ajuntament la qüestió de les llars d'infants i sobretot amb l'empresa que s'encarrega de la seva gestió? Si no recordo malament, el regidor també deia en el passat ple municipal que l'Ajuntament havia hagut d'assumir de determinades, sí. no sé si ho vaig entendre bé, perquè al llarg de tot el ple es van dir moltes coses, el sou de les treballadores de les llars d'infants l'ha hagut d'assumir l'Ajuntament?
Aviam, jo ho explico perquè quedi clar, perquè exacte. Sembla que hi ha molta incertesa en això. Just quan va començar l'estat d'alarma, la primera setmana ens vam posar en contacte amb la direcció d'Educare, amb l'empresa, per tal de saber doncs, quina era la fórmula més adient per tirar endavant. Llavors, nosaltres com a Ajuntament ens vam comprometre a assumir i seguir pagant el sou de les treballadores, amb el corresponent IRPF, el que sigui, i no cobrar les quotes a les famílies. Llavors, en aquell moment es va decidir fer una suspensió parcial del contracte. Val? Ells no feien ERTOs i en aquesta suspensió parcial del contracte doncs, bueno, les educadores es anaven treballant des de casa, van estar preparant una plataforma que després va sortir per tal que les famílies poguessin fer exercicis amb els seus infants a les seves llars, però després la suspensió parcial del contracte suposava a nivell de contractació de l'Ajuntament que estàvem donant, diguem-ne que s'estava donant un servei que s'havia de cobrar, val? I aquest servei que s'havia de cobrar al principi l'havien de pagar les famílies i nosaltres vam dir que les famílies no volíem que paguessin res en absolut. Llavors el que es va fer va ser passar de la suspensió parcial a la suspensió total, que l'únic que seguia sent, diguem-ne, el mateix, perquè seguíem pagant el sou de les educadores, seguíem no cobrant les quotes a les famílies, i aquí va haver-hi una mica de, bueno, per part de l'empresa, una mica de, diguem-ne, de reticències, o perquè ells creien que això no ho entenien bé, però és que, i bueno, llavors vam posar... Bueno, diguem-ne que al final hem estat parlant, com a Ajuntament podem dir que les treballadores han d'estar tranquil·les perquè tot el que és el tema econòmic va endavant i va bé i estem al dia i no hi ha cap problema en aquest tema. Estem també treballant tot el tema de les indemnitzacions, s'està treballant tot i a més és un tema tan sensible perquè a més jo l'he viscut personalment a casa meva des de l'inici. El tema de les llars d'infants per l'equip de govern és un tema prioritari i per tant no ho deixarem o no les deixarem mai de costat, al contrari, sempre estarem al seu costat i en el tema econòmic evidentment encara més.
Digueu.
Vull dir, no sé si ho sabreu, però bueno, jo us avanço que hi ha hagut una sentència que ha sortit que és favorable a l'empresa, diguem-ne, i l'Ajuntament el que farà serà assumir aquesta sentència i pagarà els diners corresponents.
Esclar, de cara al futur, és evident que tot dona a entendre que potser l'Ajuntament li hagués sortit més a compte gestionar directament les llars d'infants, però això ja és un altre debat. El que està clar és que ara l'Ajuntament, mal que sigui en aquest període, ha assumit la gestió de les llars d'infants. Es pot, diguem-ne, dir d'aquesta manera?
Sí, bueno, sí, no, eh? La gestió no. La gestió segueix sent de l'empresa. De l'empresa Educare. Nosaltres el que hem assumit per responsabilitat és el sou de les treballadores i el fet que les quotes, que les famílies no paguessin les quotes i ja està. Però no, la gestió segueix sent de l'empresa.
Ho dic perquè... Ho dic d'aquesta manera, amb tots els matisos que vulgui el regidor. L'empresa no es pot queixar?
No, jo...
Perquè, esclar, si tens algú que et paga el sou de les treballadores, que no has de fer cap... Vaja, que no has de fer res, tu paga l'Ajuntament, les quotes per a les famílies també les assumeix l'Ajuntament, perquè, òbviament, el servei no es pot donar. Doncs, esclar, des del punt de vista de l'empresa, diguem-ne que quan torni a recuperar l'activitat, tota aquesta càrrega no l'haurà tinguda.
No, i quan torni a recuperar l'activitat, doncs el contracte seguirà normalment. Exacte. I la vida continuarà i ja està. No? I ara que, per exemple, doncs, si s'han d'obrir les llars d'infants a partir del 8 de juny, doncs la suspensió total molt probablement passarà a la suspensió parcial i llavors ja mirarem doncs, quina fórmula i quina... Què comporta, no? Uh-huh. Però vull dir que no, que ells, o sigui, que han d'estar supertranquil·les i supertranquils tots. Vull dir.
Per tant, allò
que... Ara, també,
sí, no està clar.
Que jo entenc... Per això deia jo una mica també al ple, doncs això, no? Que no entenia el neguit de l'empresa, en aquest sentit, i que bueno, que es posés una mica a l'esquenes, no? De cara a lo que és a l'Ajuntament, perquè no té sentit. Al final hem estat treballant molt conjuntament i estem treballant conjuntament i bueno, jo crec que no ens anem d'anar cap a altres camins que no siguin el d'entendre'ns i el de seguir treballant junts. No?
Veníeu a dir també en el ple que la qüestió dels casals d'estiu és un trencaclosques difícil de resoldre. Bé. Bàsicament, a partir també del que ens va dir en el seu dia la tècnica del departament, la Bebe Montaner, per una banda hi ha una necessitat més important que en anys anteriors, que els nens i nenes tinguin casals d'estiu. Més famílies interessades perquè els nens han estat a casa seva, bé l'estiu els pares també tindran necessitats, per tant, més places i durant més temps. El problema residia sobretot en trobar els espais per poder desenvolupar amb tota seguretat els casals d'estiu a partir dels criteris de salut i, òbviament, aquí calia trobar aquests nous espais en combinació amb les entitats i, a partir d'aquí, començar a posar aquesta maquinària en marxa perquè pares, mares puguin apuntar els seus fills a les seves filles. Què més es pot dir d'això?
Bé, es pot dir que, ja ho dic ara, el proper dimarts, dia 2, a les 6 de la tarda, farem una audiència pública, diguem-ne, sí. Presentarem els casals esportius i els casals, els dels centres educatius i els nous casals que s'han incorporat a l'oferta d'aquest any. Hem de tenir en compte que aquest any els casals... Clar, és el mateix, vull dir, s'ha de reduir la ràtio de nens per monitor. Llavors, el que es va treballar des de l'Ajuntament i vam tenir clar que havíem de tirar endavant els casals, pilotar-los nosaltres, però sí que és veritat doncs, que trobar complicitats i anar a buscar entitats que potser ara, a dia d'avui, no feien casals i mirar amb la col·laboració de l'Ajuntament doncs, engrescar-los perquè en fessin. Per exemple, la Societat Recreativa del Retiro, el Casino Prado Sobrense i el CAU. També faran casals doncs, el Barratxina, l'Utrillo i l'Usó. Uh-huh. I, evidentment, es faran els casals esportius. Però, per exemple, els casals esportius, a les multiesportives, que fins ara, per setmana, eren 180 persones, 180 nens, sí. Nenes, ara seran 60. Vull dir que, clar, tots s'han reduint i volíem, doncs, bueno, quanta més col·laboració millor per tal d'esponjar aquesta oferta i de que cap nen ni nena es quedés sense poder fer casal a l'estiu.
Us ho pregunto perquè quin nombre de places més o menys podrà ofertar l'Ajuntament tenint en compte això, que la ràtio haurà de ser molt menor però que també hi haurà una major necessitat per part de pares i mares de poder portar els seus fills i filles als casals d'estiu.
Jo ara mateix el número de nens o nenes que puguin optar als casals, el total no te'l sabria dir, no et vull enganyar, no, Vale? Estem acabant de tancar-ho tot. Sí que farem, o sigui, un cop tinguem tot, l'oferta la llançarem el dimarts, i el dimarts sí que ja es dirà i s'explicarà tot amb claretat. I el que sí que també hi ha hagut molta pressió en aquest tema, tant política com de carrer, i és molt normal perquè hi ha molts pares i mares que ho estan esperant, perquè molts treballaran aquest estiu degut a l'emergència sanitària que hi ha hagut, i que aquest any, doncs, les coses a l'estiu seran molt diferents. Però també és cert que s'han hagut de treballar certs aspectes, no només els de ràtios, sinó a més de sanitat, perquè també és cert que moltes d'aquests centres educatius, d'aquestes entitats, associacions, doncs també tenien moltes reticències en quant a què fem, com apliquem les mesures de prevenció, de distanciament. Vull dir que no és fàcil. Material, qui el comprem, quin material hem de comprar, neteja dels espais. Vull dir, és molt complex, i jo ho entenc que la gent vulgui que ja treure l'oferta, però per fer-ho s'ha de fer bé. I a vegades les coses, per fer-les ben fetes, doncs necessiten un temps. I tot arriba. Però sí que és veritat que quan tu treus una oferta com aquesta en un moment d'estat d'alarma com estem, en el context en el que ens trobem, en el qual doncs, s'han d'aplicar moltes mesures de prevenció, doncs s'ha de fer bé. I tothom ha d'estar tranquil i segur, perquè s'han de signar també doncs, papers de responsabilitat per part de les famílies. Estem ara treballant també perquè es faci un curs ràpid de prevenció en quant a seguretat a responsables dels casals, bueno, per si hi ha algun monitor o monitora que tingui qualsevol dubte, qualsevol, bueno, o que hi hagi actituds o que no són les adequades o que es poden fer d'una altra manera, doncs que puguin intervindre, no? Per tal de d'assegurar, i valgui la redundància, la seguretat dels nens i nenes i dels monitors.
Mm-hmm. Una qüestió fina. Sí, digueu. Una qüestió fina. Hi haurà casals d'estiu, però és que la pregunta anava. El regidor continua garantint que no hi haurà cap nen ni nena de Sitges que es quedi sense casals d'estiu?
Sí, no, des de l'Ajuntament ho tenim molt clar. Quan jo parlava de que s'ha treballat transversalment, a part d'esports, hem treballat i estem treballant amb serveis socials, i és evident que aquest és un altre tema que també posem sobre la taula, perquè és un altre tema que s'ha treballat, que és que hi ha moltes famílies que estan dins del circuit de serveis socials, però que és molt evident que n'hi haurà moltes altres que no hi eren, que hi seran. Val? I llavors, totes aquestes famílies que no hi eren i seran, doncs des de l'Ajuntament ens hem compromès, evidentment que no podria ser una altra manera d'ajudar-los, i des de serveis socials treballaran per tal de facilitar-los aquests ajuts. Mm-hmm. I dic que sí.
Una qüestió final, aquesta audiència pública per explicar això, 2 de juny, a quina hora, regidor?
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda. O sigui que a través del canal de YouTube de l'Ajuntament, el proper 2 de juny a les 6 de la tarda, es donaran a conèixer tots els detalls sobre els casals d'estiu que posarà en marxa l'Ajuntament. Regidor David Martínez, sí,
per acabar, un apunt. Només agrair, com sempre faig, bueno, donar condol a les famílies que han perdut un familiar durant aquesta pandèmia, agrair i felicitar a totes les direccions dels centres educatius, a la comunitat educativa, per tot l'esforç i feina que estan fent, i a tots la gent que participarà als casals, els que els organitzaran, i bueno, tot el poble de Sitges en general. Sigueu responsables, si us plau.
Regidor, gràcies.
Moltes gràcies.
I a tots vostès, fins dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.